podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta que podeu trobar, en el cas de Ràdio Estel FM, tots els dimecres a la segona part del Sense Distància, també per Ànima Estel en les seves hores d'emissió. A més, ens podeu recuperar per l'aplicació Ràdio Estel Oficial o a través del web radioestel.cat. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem una entrevista molt especial que ambientem amb aquesta música.
El passat dia 20 de febrer, un bon grapat de persones van omplir la sala de conferències del Museu Diocesà de Barcelona. Les congregava la presentació del darrer llibre publicat per Ediciones OH sota el títol «Maneres de vivir, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas está cambiando el mundo». Allí la presidenta diocesana de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, l'Èrica Fabregat Muñoz, i l'autora de l'obra, l'Araceli Caballero García, van introduir l'acte amb un animat diàleg. El col·loqui tampoc no va estar exempt de dinamisme. Araceli no és escriptora, però ha elaborat el llibre com a periodista i activista per un món on regni el bé comú i el respecte, per tant, dels drets humans de tota generació i amb especial èmfasi en la cura de les persones i de la natura. A Maneres de Vivir ens regala un munt de recursos i d'eines per ser aplicades cada dia i de manera natural, tant personalment com comunitària.
Araceli Caballero García, benvinguda, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Vostè és col·laboradora de la revista Noticias Obreras, entre altres coses. Com és ser la responsable de la secció El Cuidado de la Creación?
Molt interessant, perquè tinc companys de pàgina molt interessant i a més em dona l'oportunitat d'escriure de coses que a mi m'interessen des de fa molts anys i compartir amb gent que ja sé que a l'altre costat hi ha gent interessada i això sempre és un luxe per un periodista.
Molt bé.
Ara estem davant del llibre Maneres de Vivir. Quina va ser la motivació per escriure'l?
La motivació va ser la insistència d'Abraham, el director de Notícies Obreres. Ja, jo porto molt de temps col·laborant, ja m'ho havien proposat, jo havia fet un parell de llibres de temàtica molt semblant i no trobava que tingués altra cosa a dir. I en un moment va dir, continuem interessats en que facis un llibre centrat en la manera, com hauria de ser la manera de viure per ser respectuós en la natura. Aleshores vaig dir, Rosendo, jo he viscut molt de temps en Carabanchel i el redactor en cap del José Luis de Notícies Obreres, i vaig dir, això sí que puc fer, perquè això no repeteix, perquè les maneres de vivir és una cosa molt pràctica i a mi això m'interessa molt.
Maneres de vivir. En el seu moment, Rosendo va dir, com vostè ara apuntava, lo que queríamos expresar con Maneres de Vivir es que nos sentíamos diferentes y nos gustaba sentirnos diferentes. Esa es la idea, por lo demás, no sé muy bien cómo se me ocurrió ese título para la canción. Bé, Araceli Caballero, per a vostè, per què aquest títol? Què diria? Utilitzaria arguments semblants als de Rosendo?
Bueno, en això que diu de sentir-se diferent, jo m'agradaria no sentir-me diferent. Vull dir, estaria molt bé que tothom o molta més gent de la que ja estigués interessada en aquesta manera més constructiva de viure. i més comunitària. Se'm va acudir molt... vaig lligar la proposta de Notícies Obreres, d'Ediciones UAC, amb el títol de Rosendo. A mi, a vegades, sobretot de la música popular, em venen idees de... Bueno, de lligar, diguéssim, i això va ser així. Sobretot va lligar amb una cosa, és que jo amb el que faig això el que vull és contribuir a canviar la manera de viure a una manera més respectuosa.
El llibre consta d'un capítol introductori titulat «¿Quién dijo que todo está perdido?» i 9 capítols més a continuació que es titulen «Comer, beber, habitar, calentarse, vestirse, moverse, comprar, informar-se i participar i, finalment, de crecer». S'ha de reconèixer que són títols originals, no? Són paraules que descriuen accions i que ens porten a actuar. Per què aquesta estructura i aquests verbs que ens posen en acció?
L'estructura és el que més em va costar, perquè una cosa és tenir el contingut o la idea del contingut i una altra cosa és com l'articules, perquè no pots continuar a començar a escriure i com si fos escriptura automàtica. Com bé ha dit, són verbs, no hi ha cap en forma passiva, sinó en forma activa i alguna reflexiva, que la reflexió tampoc va malament. Bueno, és que les maneres de vivir és el moviment es demostra, o no sé si es demostra, però es mostra caminant. Aleshores, és que no hi ha una altra manera. A mi, hi ha un capítol, un dels últims, que ho tinc és molt meu perquè sóc periodista de fa molts anys, que és el que té a veure amb la comunicació, i jo acostumo a citar, i també ahí està, quan va sortir l'edició espanyola en castellà de Le Monde Diplomatique, va escriure un article a Ignacio Ramonet que es titulava «Informar-se cuesta». No estava tan centrat en la dificultat, sinó en que és una activitat. I és que les maneres de vivir són activitats. I sobretot, això en quant a la forma dels verbs, però que siguin aquests vol dir que són verbs que són necessitats bàsiques i drets bàsics. Bueno, necessitat bàsica i dret bàsic són gairebé sinònims.
Sí, aquest llibre respira molt a partir de l'esperit de les encícliques Laudato Si i Laudate Deum. Bé, Laudato Deum és un document complementari a Laudato Si, la gran encíclica ecològica del Papa Francesc, i connecta vostè amb el missatge de l'actual pontífex i altres tradicions religioses de cura de la casa comuna?
I tant. Jo cito a vegades, aunque jo no he llegit el Corà, però un amic meu cita molt la frase de «els veritables adoradors de l'Altíssim trepitgen la terra amb cura». Jo crec que totes les religions... en fi, a vegades les religions serveixen per coses que no haurien de servir, però jo crec que és una traïció, per no dir una blasfèmia, quan funcionen així. És clar que sí, és clar que sí. Jo crec que, a més, el Papa en aquesta encíclica, en Laudato Si, va molt més enllà que molta gent que va d'ecologista. Sempre jo li trobo a faltar aquesta, que és una espècie de pecat original de l'Església jeràrquica, que és la part d'ecofeminisme, però va molt més enllà en moltíssimes coses. I, de fet, jo què sé, gent com Ecologistes en Acció ho ha ajudat molt. La pena és que no li fan gaire cas, com ell mateix sap, i per això va haver de fer una segona part, perquè diu, a veure si con la gota malaya aconseguim alguna cosa.
Sí.
Actualment hi ha un debat social obert sobre el creixement sostenible i el mateix pacte verd europeu. Com es posiciona vostè en aquest debat?
A veure, el decreixement és que és una cosa, no sé com dir... Primer hauríem de dir que decreixement no és que ara viurem d'una manera molt fastidiosa. És més, crec que una, estic molt convençuda que una vida més simple i més senzilla ens fa més feliços, perquè això del consumisme, si ho miréssim amb ulls una mica no tan influïts per el discurs públic de la publicitat i tot això, ens faríem més feliços, perquè ens complica molt la vida, això del consumisme. I ens llança a unes batalles que no tenen gaire sentit. En què s'ha de créixer, sobretot, en la utilització de materials i el consum d'energia. No és que ara, en lloc d'un ou ferrat, ens hem de menjar mig, que seria molt difícil, a més. El decreixement és que va de suar, és que si tothom visqués com nosaltres vivim, faríem falta, segons el país, dos o tres terres, i terra només n'hi ha una. I el que passa és que qui ha de decreixer? Hi ha un senyor, ex-treballador d'una agència de la ONU, que mai me'n recordo del nom, sento, que diu que parla de la classe mundial consumidora. És aquesta classe mundial consumidora, de la que em temo que formem part, la que hem de decréixer, perquè molta gent ha de créixer. Però globalment hem de decréixer. És que no sé com dir, és que si penses fer escudella i no tens cigrons, doncs no pots fer escudella.
La terra, que no la podem xafar, no la podem col·lapsar, diguéssim, no? D'aquí ve també aquesta gran idea del decreixement. Recordem que estem parlant avui del llibre Maneres de vivir, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas está cambiando el mundo, amb la seva autora, Araceli Caballero García. Per què és important la dimensió comunitària en la pràctica d'aquestes accions de resistència?
A veure, ahí hi ha, com diria l'altre, no sobren los motivos. Hi ha un imperatiu ètic, però hi ha un imperatiu pràctic. Aquell sistema que està a sota i que nutreix aquesta manera de viure ens posa a competir. Però jo crec que la nostra natura, la natura humana, és més cooperativa que competitiva. Jo sempre dic que ens hem de fer la pregunta de a qui beneficia el que fan els investigadors en la novel·la negra i en el cine negre. Quan hi ha un crim, diuen, qui es beneficia d'aquest crim? Doncs és això. Qui es beneficia de que nosaltres competim? No nosaltres. És com a mi la imatge que em ve la dels gladiadors, que es maten per el goig del senyor emperador, que no es mata. Deia Paul Valéry que la guerra és això, on gent que no es coneix es mata en benefici de gent que sí es coneix però no es mata. Però és una cosa així en la competitivitat. I després per imperatiu pràctic, és que així no arribem enlloc. I perquè, a més, en això de canviar les maneres de viure, que molta gent, i aquesta és la idea del llibre, està en aquest camí, molta gent, la suma de bones accions, diguéssim, d'accions respectuoses amb la gent i amb el medi ambient, la simple suma no canviarà. És la cooperació, és l'acció conjunta. I, a més, trobes gent molt més interessant.
I com m'aconsella els lectors que llegeixin el llibre? Amb quina actitud haurien d'estar amb el llibre?
Uf, jo aquesta pregunta em resulta molt difícil respondre, perquè els lectors, no sé, amb interès, suposo, no sé. A vegades ni tan sol cal llegir el llibre tot seguit, sinó que jo he posat aquests capítols i, de fet, en les propostes que, bueno, en les propostes, en les iniciatives que existeixen, que hi ha al final de cada capítol, algunes vegades repeteix perquè la gent, justament, si en un moment està interessada en què passa amb el vestit, pues, pugui anar a aquest tema. Bueno, jo crec que tothom que escriu alguna cosa li agrada que la gent s'ho miri amb curiositat i amb interès, i espero que alguna persona trobi alguna cosa interessant.
Segur que sí. Hem vist que vostè ha fet tota una gira de presentacions per l'Estat espanyol. Què és el que surt en el diàleg amb els participants? Què els preocupa? Què els anima?
He de dir que, bueno, una gira, bueno, sí, he tingut alguns bolos.
Gira, per dir-ho d'alguna manera, eh?
A veure, ve gent interessada, i això està molt bé. Jo crec que això que diem, bueno, és que això no convenç a ningú, aquestes coses, no només d'aquest tema, sinó que ja vas a convençuts. Bueno, això té una part bona, perquè jo crec que quan vas interessat en un tema i veus que hi ha bastant gent, i ha anat bastant gent, on tinc més amics, han anat més gent perquè el carinyo omple sales. No sé com dir, això fa tribu, això veus que no estàs sol, i no només és perquè hi hagi moltes propostes de gent que ja està fent coses, sinó que ahir ja els veus amb cara i ulls, i la gent està molt interessada en algunes coses que m'han preguntat ara vostès, i està molt interessada en trobar camins, en conèixer camins, en veure qui hi ha a prop. Jo crec que hi ha interès per aquest tema. Una altra cosa és que tinguin reflexa en els mitjans de comunicació o no. Bueno, depèn de quins mitjans, clar. Però jo crec que hi ha molt... Que la gent, jo quan dic gent, no ho oposo a persones. Per mi gent és la gent les persones que no estan sobre uns coturnos, sinó nosaltres. La gent, no els personajillos, ni la gent del poder, sinó... la gent.
Sí, sí.
I per les persones que volen continuar aprofundint en el tema que plantegen el llibre, quines recomanacions els faria?
Que mirin al seu voltant proper, perquè hi ha molta cosa en marxa, com es pot veure, perquè encara que el llibre parla dels problemes perquè no pots aportar solucions, seria com donar respostes sin posar les preguntes, el nucli, l'interès i l'objectiu del llibre és mostrar que hi ha molta cosa en marxa. Quan el van proposar allò de centrar-ho en les maneres de viure, jo més que dir com s'ha de viure, que jo no sóc ningú per dir com ha de viure la gent, és mostrar com està visquent molta gent. Jo crec que està bé, que dona esperança. Això que deia l'Arcadi, que no es podíem permetre el luxe de perdre. Dona esperança veure que hi ha molta cosa. Jo els que animo a la gent és que miri al voltant, que segur que troba moltíssimes coses.
I tant que sí. Doncs moltes gràcies, Araceli Caballero, per haver-nos acompanyat avui, per la seva participació en aquest programa i per les seves reflexions i aportacions, per discernir i per actuar. Que vagi molt bé i enhorabona per aquest treball.
Moltíssimes gràcies.
Des de Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Us proposem un fragment que ara compartim amb tots vosaltres del punt número 59 de la Constitució Conciliar Gaudium et Spes.
L'Església recorda a tothom que la cultura s'ha d'encaminar a la perfecció integral de la persona humana, al bé de la comunitat i al de tota la societat humana. Per això cal cultivar l'esperit de tal manera que es fomenti la capacitat d'admirar, de comprendre, de contemplar i de formar-se en un judici personal, com també la de desplegar el sentit religiós, moral i social.
També oferim en aquesta secció recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat. Esperem que siguin eines que us ajudin a reflexionar precisament i a actuar. Quins recursos oferim, Maria?
Doncs us convidem a adquirir i llegir el llibre Maneres de vivir, que està ple de recursos, i també us convidem a llegir l'últim quadern de Cristianisme i Justícia que s'ha publicat, el número 240, titulat Cap al postcapitalisme, del sociòleg Rafael Díaz Salazar, i el podeu consultar al web de cristianismeijustícia.net.
com sempre, per acabar el llevat dins la pasta d'avui, unes propostes d'agenda.
El dissabte 5 d'abril se celebrarà la novena jornada de comunicació de l'ACO, titulat Revista Sal i Llum, 10 anys fent camí. Serà a partir de les 10 del matí a l'església de Sant Pau del Camp, al carrer de Sant Pau número 99 de Barcelona. Cal inscriure's prèviament a la web acocat.org. El dissabte 5 d'abril, concentració, abaixem els lloguers, acabem amb el negoci de l'habitatge. Serà a les 6 de la tarda a la plaça Espanya de Barcelona. El 17 d'abril, dijous sant, fins al diumenge 20 d'abril, diumenge de Pasqua, hi haurà la celebració de la Setmana Santa de l'ACO amb el lema Aixeca't, el camí comença. Les inscripcions i el programa us podeu trobar a la web acocat.org. I fins al 28 de setembre es pot visitar l'exposició Trencant vaixells, trencant vides, que es dona a conèixer un dels oficis més perillosos del món, l'anomenat beaching o desballestament de vaixells, que es realitza directament a les platges. Podeu visitar la mostra de 10 del matí a 8 del vespre al Museu Marítim de Barcelona, a l'Avinguda de les Drassanes de Barcelona.
Gràcies, Maria Aguart. Fins a la següent edició.
Fins la propera.
Arribem així al final d'aquesta edició de Llevat dins la pasta, una secció impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions, quan vulgueu, a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.